Passen 6 minuts de les 10 del matí. Som al matí de Catalunya Ràdio, encetem nova hora. Evidentment és estiu, que hem de passar per Indonèsia, on una desgràcia ha espatllat les vacances de molts i molts catalans i també estrangers i, evidentment, especialment de tota la població. L'estiu, evidentment, és època de viatges, és l'estació de l'any on tenim més temps lliure i aprofitem per fer el que segurament a molta gent més agrada. Però a la vida hi ha persones que tenen la sort o tenen la feina que molts o tothom voldria tenir. Xavier Moret, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Què fas tu per vacances?
Per vacances faig vacances de viatjar. O sigui, a l'agost normalment em quedo a casa, que és quan tothom està fora, és quan a mi em toca quedar-me.
I la resta de l'any te'l passes viatjant?
Sí, més o menys, sí, sí, sí. Tinc la sort de viure, de fer reportatges i llibres de viatges, i això em permet un ritme de viatges molt alt.
Mm-hmm. El Xavier Moret, que és periodista, és reporter de viatges, que li suposa anar voltant per tot el món per poder fer la seva feina, col·laborador d'aquesta casa també durant molt temps de Catalunya Ràdio. Ha canviat molt la manera de viatjar? Tu que ja tens una experiència de dilatada trajectòria, Xavier, perquè...
Ha canviat moltíssim, evidentment, perquè ho ha canviat internet, els vols low cost, les comunicacions, les antenes parabòliques. Abans viatjar, quan jo tenia 20 anys, suposava anar-te'n i trencar amb la... amb el que passava a casa teva durant mesos, els mesos que estaves fora, no? I a la tornada sabies què havia passat amb el futbol, què havia passat amb la política i tot plegat, però desconnectaves. L'única manera de connectar era amb les cartes que t'enviaven a Poste Restante, que volia dir si passaves per allà i coincidia en el moment, rebies la carta. Si no passaves de llarg, ja l'havies perdut. Ara, en canvi, amb WhatsApps i amb internet tenim, pots llegir el diari del dia, siguis on siguis del món, i pots veure el partit que vulguis, siguis on siguis del món, en directe.
Enyores l'època en què no podies llegir el diari?
En certa manera sí, però no del tot. No sóc d'aquests nostàlgics de que abans tot era millor. Home, va bé saber que estàs connectat. Jo mateix que faig reportatges de viatges, a vegades els he enviat des de l'altra punta del món i no he hagut de tornar a escriure'l per poder tornar a sortir, no?
Però s'ha perdut una mica la màgia, no?
Ha perdut la màgia, evidentment, perquè abans el viatge era una cerimònia d'iniciació, gairebé, no? Te n'anaves, en certa manera, trencant amb el que passava aquí i entraves en un món on el temps comptava d'una manera diferent i on anaves acumulant experiències que gairebé païes a la tornada, no? Ara, en canvi, és cada vegada més curt el viatge, gràcies a les empreses low cost, però cada vegada menys intens. Jo sóc dels que pensen que el viatge bo, el gran luxe és el temps. O sigui, no és allò de les 5 estrelles ni volant business, sinó tenir molt de temps. O sigui, si penses que vas a un país on veuràs les coses que tens previstes en una setmana, vés-hi 15 dies, perquè passin coses imprevistes, que és normalment el que val la pena.
Però el temps és molt relatiu, no? Com es calcula el temps d'un viatge?
Això és el que dic. Sí.
Primer, que estem condicionats per les vacances que tenim.
Clar. Això és, sí, evidentment.
I ara em deia el Manel Manchón, just abans de la tertúlia, diu, no, jo és que si tinc 2 setmanes de vacances, anar a l'altra punta del món com aquests que han anat a Indonèsia, jo no ho veig gens clar, jo prefereixo descansar i quedar-me aquí.
Sí, sí, el temps depèn de com se l'administra cadascú o com te l'administren els que et donen feina, no? O també els que tenen fills, les escoles dels nens també et marquen. Ara, per això dic, el gran luxe és el temps, però no tothom se'l pot permetre. Llavors, hi ha un escriptor anglès, que és el Chesterton, que té una frase que a mi m'agrada molt, que diu, el turista va a veure el que va a veure, i en canvi el viatger veu el que veu. Com i, si fas amb un temps limitat, abans de sortir ja saps el que veuràs. Si vas a Grècia, veuràs el Partenon, veuràs Sunion, veuràs el Peloponès, alguna illa, però no et queda pràcticament per res més que sigui fora de programa. En canvi, si tens temps de seure't en una illa poc coneguda, amb un cafè, i conèixer algú que et proposa una cosa diferent, a lo millor surt una cosa molt interessant.
Tu ja fa molt temps que deus haver deixat de fer el turista, no?
Bé, avui dia jo penso que tots som turistes. Sí, en alguns moments deixo de fer el turista, però en altres moments em toca fer-lo i content. Tota manera de viatjar és bona.
Però a Catalunya tu continues sentint casa teva o no?
I tant que sí.
Perquè, vull dir, et queda algun país per visitar o no?
Me'n queden uns quants.
Però no gaires.
Bé, sí, me'n queden. Posem que n'hi ha 190 i tant, segons l'ONU, ja n'he fet 100, prop de 140.
140? No està malament, eh?
Però sí, Catalunya m'agrada tornar-hi, casa meva. Jo visc en un poble petit, Centenys, al Pla de l'Estany, i m'agrada tornar allà i veure com canvien les estacions, com canvia el color del verd, els camps, tot plegat... Viatjar, en certa manera, és una manera de mirar les coses, no? I si tens la mirada del viatger, fins i tot quan estàs aquí, te n'adones que aquí també es pot viatjar sense anar gaire lluny.
Per tu, de què depèn que un viatge funcioni, Xavier?
Bé, últimament depèn molt de dels controladors aeris i de que no hi hagin problemes d'aquest estil. Després ja depèn de tu. O sigui, que no pas...
Mira, viatges sol, tu?
La majoria de les vegades sí. A vegades no, però... diuen que viatjar sol, però el cu que escriu de viatge és la millor manera de viatjar, perquè si viatges amb parella o amb amics acabes creant una bombolla que no acabes d'entrar de tot en el país. En canvi, si viatges sol, t'obligues a obrir-te més i entrar en la gent que viu allà i a conèixer coses diferents.
Sí que és veritat que hi ha països que t'ho han marcat de manera diferent i has decidit dedicar-hi alguna cosa més que un reportatge. De seguida hi entrarem, el cas d'Islàndia, el cas de Grècia... però hi ha algun país allò que t'hi hauries quedat a viure?
Em va passar una vegada, i és a la Polinèsia Francesa, a les Illes Marqueses, allà on curiosament va anar a viure el Paul Gauguin i el Jacques Brel. No només hi van viure, sinó que van morir allà i estan enterrats allà. Em vaig trobar tan a gust que deia, aquí sí que m'hi quedaria a viure, no? Però perquè és com una desconnexió total del temps. Tampoc hi havia internet quan hi vaig ser. I llavors et senties al marge del món, amb una vida fàcil, agradable, preciós, unes illes amb moltes palmeres. No és casual que allà també hi anés l'Stevenson, el Jack London, el Herman Melville... O sigui, molta gent... potser sent atreta per la temptació de veure un país tan diferent del que hem fabricat amb la nostra civilització, on l'espontaneïtat encara funciona i on tot és com un paradís original.
Carai, tu. On no tornaries, Xavier?
Bé, hi ha bastants llocs on no tornaria, no sé. Ara mateix, jo vaig anar a Tajikistan i em va encantar, és un país meravellós, però ara mateix m'han arribat unes imatges d'un boig que ha atropellat uns ciclistes americans i els ha apunyalat després en nom de l'islam radical, i ja se m'han passat les ganes de tornar-hi. I tampoc tornaria, per exemple, als Emirats Àrabs, que trobo que és un país molt artificial, que han fet a cops de diners, que està bé veure'l una vegada, però tornar-hi no té cap interès, per mi.
D'on et ve aquesta falera per viatjar, tu?
De llegir, suposo. Bueno, si ens remuntem als orígens, sempre surt Tintín, que els àlbums de Tintín són uns grans incitadors al viatge, sobretot Tintín al Tíbet i al Temple del Sol, crec jo. I després més lectures que vas fent amb el temps i que et donen les ganes d'anar a l'Àfrica. Me les va despertar molt el Juli Verne, el Salgari, el Joseph Conrad, el Cor de les Tenebres. Llavors ja... Sí, bàsicament a través de les lectures. Actualment ja diria que és a través de les imatges que veus per internet, però en el meu temps era més les lectures que et despertaven les ganes. Allò que deia el Joseph Conrad, quan veus en un mapa un tros en blanc, t'agafen unes ganes d'anar-hi per saber què passa allà. Avui dia hi ha moltes més respostes a tot el que passa al món i moltes més imatges immediates, però això no treu que el viatjar sigui l'experiència de primera mà.
El proper que faràs?
El proper que faré és... me'n vaig a Albània al setembre.
Albània. Consells imprescindibles, va, allò per marxar...
Bé, donar consells no és fàcil, sobretot perquè la gent ja té els seus propis i ja està molt escarmentat. El que passa que t'has de refiar sobretot del tema diners, que no te'n faltin, o sigui, un parell de targetes val la pena i diners... Depèn del país on vagis, és molt fàcil, evidentment, si la moneda és l'euro no cal ni que et preocupis d'això. Però també després... El consell que et donava abans de tenir més temps del necessari jo crec que és important, i també el de no voler veure massa cosa, sinó d'anar amb un ritme tranquil on poder veure a poc i pair les coses que vas veient i conèixer gent.
Anem fins a Islàndia. Una de les destinacions de la teva vida, per què?
Perquè em va enganxar el país. De fet, no sóc gens original, perquè està enganxant a molta gent últimament. La prova, jo hi vaig anar per primer cop el 2001, perquè vaig conèixer un amic islandès viatjant per Europa i m'hi va convidar un parell de mesos a Reykjavik, i em va sorprendre aquella societat. D'entrada, pel paisatge volcànic, que és únic, meravellós, després pel sol de mitjanit i després perquè la gent, el factor humà m'interessa molt a l'hora de viatjar, i en aquest cas se'm van guanyar la gent. Els islandesos, potser perquè ja coneixia algú, em van ser molt càlids, molt pròxims, i m'anaven, són uns grans narradors orals, i m'anaven explicant històries, que és el que va desembocar al final amb el meu llibre L'Illa Secreta.
De fet, has publicat dos llibres sobre Islàndia, sí, no? Com a mínim, un parell. La revolució sota el volcà el 2011, 21 històries del fred. Com és aquesta Islàndia hivernal? Perquè suposo que la gent també busca els mesos més càlids per no haver de suportar precisament una de les característiques d'aquest país.
Sí, sí, sí. A veure, la Islàndia de l'estiu és el que coneix la majoria dels turistes. El sol de mitjanit, paisatges meravellosos, una mica de fred, que ja va bé l'estiu. Però
sí, seria bastant necessari.
Sí, però el meu amic, en Doni Canela, amb qui fem viatges sovint, vam pensar que estaria bé ensenyar l'altra cara, i l'altra cara és l'hivern. L'hivern que passa a Islàndia quan tothom se n'ha anat, o quan els mateixos habitants de Reykjavik es tanquen a casa seva i gairebé no surten. I llavors, clar, en contra del sol de mitjanit tens la foscor que t'acaba molestant una mica, foscor que s'allarga, però també tens l'aurora boreal. O sigui, a tot país hi ha la seva cosa bona, i Islàndia a l'hivern té aquestes aurores boreals que són una meravella. Quan les llums aquestes es posen a ballar en el cel, la gent surt al carrer i bada i es queda ignorant que pots estar a 10 graus sota zero.
Els llibres, els reportatges que vas van molt més enllà de... No són llibres de viatges, és a dir, són radiografies socials, econòmiques, de la realitat d'un país, i evidentment, en el cas d'Islàndia, sobretot també et vas fixar en la manera com van superar la crisi econòmica, no?
Sí, sí. És que jo quan vaig fer L'Illa Secreta semblava que Islàndia era un país meravellós, em fixava sobretot amb el dia a dia, amb com era la gent, amb la història, amb els paisatges, i quan va venir la crisi del 2008, que Islàndia va rebre de valent, llavors vaig voler fer un altre llibre més periodístic, que és el de Revolució sota el volcà, per explicar com havia anat aquesta crisi, com l'havien assimilat, com havia reaccionat la societat, que va ser exemplar, i com se n'han sortit, que ha estat amb una rapidesa increïble, potser perquè són un país de 330.000 habitants, no?
Tot això passa a Islàndia, evidentment també veig que en tens un altre, que és Islàndia, l'Illa Secreta, però un altre país que també t'ha marcat és Grècia, una altra de les teves destinacions favorites, i també has escrit, en aquest cas l'any 2016, Grècia, un altre llibre, un país precisament també marcat per l'economia aquests últims anys, no?
Sí, sí. De fet, va ser per l'economia que vaig decidir escriure. La primera vegada que vaig anar a Grècia tenia 20 anys i vaig anar amb autostop. I em vaig trobar una Grècia molt diferent d'ara, no tants turistes, amb la dictadura dels coronels. I he anat tornant molt. I pensava, Grècia és un país sobre el qual mai faràs un llibre perquè és massa complex. Té història, té mitologia, té ruïnes, té de tot. Llavors té les illes, que no te les acabes mai, però quan va venir la crisi un dia vaig llegir allò que algú deia, és que passa és que Grècia no s'ha sabut assimilar a Europa, i vaig dir tu, però si Europa neix a Grècia, tots som fills de la cultura grega, i a partir d'aquí vaig voler fer el llibre explicant com és Grècia, com ha reaccionat també la crisi i com de diversa és la bellesa dels paisatges que et trobes en aquest país.
De fet, fa un parell de setmanes, justament quan arrencàvem el Matí de Catalunya Ràdio aquest estiu, els incendis que hi va haver a Grècia precisament van deixar constància dels problemes que té el país, no?
Sí.
Perquè també van constatar que la gestió que es va fer a l'hora d'intentar doncs, perpetuar aquesta extinció, tot va ser complicat, no?
Bueno, sí, la corrupció a Grècia està molt estesa, s'havia construït il·legalment, la reacció no va ser la bona, va haver-hi molts morts, va ser lamentable tot això, però és que Grècia és una barreja d'Orient i d'Occident. Aquí la tenim des de la resta d'Europa la tenim idealitzada, com que som fills de l'antiga Grècia, però ells són, sobretot, fills de Bizanci i de l'Església ortodoxa. I llavors tenen molt d'orientals i tenen unes reaccions molt diferents a les que tindríem normalment nosaltres. Però, com amb altres llibres, ja vaig voler veure-ho a través d'ulls d'amics grecs i, per exemple, a l'hora de passejar per Atenes vaig trucar al Petros Markaris, que és un bon autor grec de novel·la negra, i em anava explicant com veia ell Atenes, cosa que era molt interessant.
Clar, tu deus tenir amics a tot el món, no?
Bé, quan més viatges, més amics fas. És una altra cosa de viatjar, no? Perquè t'obliga a obrir-te a fer amics i sovint en un país coneixes algun amic d'un altre país que et porta de rebot a l'altre. Són com caramboles que vas fent, sí.
Una nòvia a cada port, eh?
Ves que una nòvia, una mica, en aquest cas.
Una mica cada... Sí, sí. Quants idiomes parles, Xavier?
Bé, en parlo pocs, però en català, castellà, anglès, francès, italià i una mica d'alemany.
Home, doncs... Ja
no, però vaig començar amb rus i vaig fracassar.
Sí? Què va passar amb el rus? Se't va travessar.
Se'm va travessar. Jo volia anar-hi per les repúbliques exsoviètiques d'Àsia, sobretot, que m'interessa el món, el Kirguistan, Tajikistan i tot això, però no me'n vaig sortir.
Mm-hmm. Armènia, què passa amb Armènia?
Armènia. És un altre país interessantíssim, d'aquests que jo volia fer un llibre, perquè allà viatjant sempre et trobes un armeni pel món, en un lloc increïble, un barri armeni a Jerusalem, un hotel armeni a Hong Kong. Et vas trobar en una ciutat que es diu Armènia, Colòmbia, em vaig trobar, i llavors vaig voler, i a més aquí a Barcelona coneixia alguns armenis de la diàspora, i vaig pensar que arribava el centenari del genocidi del 1915, que no és massa conegut, que valia la pena fer un llibre sobre Armènia explicant què era Armènia i què havia representat el genocidi per ells. Per això vaig fer el llibre aquest d'Armènia, el de l'Ararat. Mm-hmm.
Un país al qual també està molt de moda últimament i també tenim molts prejudicis és l'Iran, no? A més, sí. En parlem molt sovint quan arriba la crònica internacional, perquè evidentment tenen aquesta batalla amb Donald Trump, que cada dia ens arriben coses, també.
Sí.
L'Iran és un país sorprenent.
És sorprenent i encantador de viatjar-hi. El que passa és que xoquem amb els prejudicis, com sempre anem llegint que es forma part de l'eix del mal, i potser sí que el govern va per aquí, però la gent del carrer és encantadora i quan veu un estranger gairebé l'abracen, te'l porten a casa seva. Tens una mica de problema amb les targetes de crèdit, que no et funcionen.
I l'idioma, perquè...
I amb l'idioma, no, i també amb l'alcohol. Que
no, l'alcohol no existeix. Allà sí que no existeix. No hi ha ni mercat negre, pràcticament.
De manera soterrània acaba existint, però poc. Però sí, és un país on val molt la pena viatjar, a mi em va agradant força i val la pena tornar-hi.
Que passa és que si vas i després vols anar als Estats Units, no et deixaran entrar.
Sí, o se't complica l'entrada. Sí, això m'he trobat jo.
Has d'anar a Israel. A Israel tampoc et deixarien entrar, per exemple, no?
No.
T'has trobat amb problemes, també, a ambaixades?
Sí, m'he trobat.
Control de passaports, perquè, clar, deus anar allà amb el segellat de tot arreu, no?
A Israel, per exemple, no em volien deixar entrar perquè havia estat a Mauritània. I els deia, home, jo viatjo per tot arreu, Mauritània. Va ser curiós, em van posar en una habitació part amb un membre d'una ONG i em va dir, mentre no et treguin un entrepà i una ampolla d'aigua, vol dir que pots sortir aviat. I en aquell moment van entrar amb un entrepà i una ampolla d'aigua i li van donar amb ell. I vaig dir...
Estic tranquil, no?
Sí, i em van dir que podia passar amb un visat especial. Però també abans d'anar al Líban, abans de pujar a l'avió a Estambul, si tens el passaport al segell d'Israel, tampoc pots entrar en l'avió. O sigui, et vas trobant problemes. I a la Xina també em van buscar problemes al Yunnan, perquè també havia estat en països que no els agradaven. Però tot plegat, mira, te n'acabes sortint.
T'agrada marxar molt lluny o a casa nostra també s'hi poden fer moltes coses? Ho dic perquè a vegades sempre busquem molt més enllà el que a vegades ho tenim a tocar, no?
Jo crec que l'important a l'hora de viatjar, la mirada. I llavors si vas amb la mirada adequada, aquesta de desconnectar la rutina, de buscar coses diferents, viatjant a prop també t'ho pots trobar. Ara he tornat d'un viatge amb cotxe a la Bretanya i està molt bé. També no està tan lluny, està a cop de cotxe, o fins i tot viatjant per Catalunya. Si surts de la ruta habitual, t'obligues a mirar d'una manera especial i a valorar el que tenim aquí.
Al web xaviermoret.com és que estaríem conversant hores i hores... però de seguida ha d'arribar també l'Albert Serra i l'Àlex Gorina. Dic que al teu web, xaviermoret.com, hi ha diversos apartats també molt útils, en especial també dedicat a la preparació del viatge, calculador de distàncies, els canvis de divises, el Google Earth, la meteorologia, les guies, visats, vacunes... Clar, deus estar vacunat de tot, no, tu, Xavier?
Sí, però ja fa anys que ho estic. Sobretot quan vas a Àfrica...
Ja ets immun a tot, deus haver passat 23 malàries, no?
No, no he passat cap malària, però últimament ja no prenc antimalàrics, perquè val més la precaució que no pas el anar-te prenent pastilletes, que una vegada a Moçambic em va sentar malament i vaig acabar veient allò tenint malsons i vaig preferir no prendre'n més.
Xavier, m'ha encantat conèixer-te.
Igualment.
Espero que això es pugui repetir molt aviat, veurem si els caps de setmana.
A veure.